Salutacions, benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV. És dijous 20 d'octubre i comencem amb la crònica política de Francesc Callau, un extracte del programa Parlem-ne. En aquesta ocasió anem a dedicat al PP.
El Partit Popular de l'Ametlla de Mar, que encara no s'havia referit al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de l'Ametlla de Mar, el POUM, des de que va ser aprovat per la CUTE, Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, va explicar en el programa Parlem-ne de la Cala RTV que finalment el resultat ha estat prou raonable, tenint en compte el punt de partida i aspectes com ara sentències en contra que encara ho embolicaven més. El Partit Popular considera que ni l'estratègia d'alguns partits ni la inexperiència d'altres poden pretendre la unitat en aquest tema, tot i considerar que hi ha hagut un gran consens. És per aquest motiu que considera maximalistes algunes de les reivindicacions dels partits de l'oposició, posant especial èmfasi en els canvis de posicionament d'Esquerra Republicana de Catalunya al llarg de tota la tramitació. Segons el PP, és estrany que el Partit Popular, amb dues legislatures a l'oposició, se senti més seu aquest POUM que Esquerra Republicana de Catalunya, havent estat 4 anys al govern. Ricardo Llao, portaveu del Partit Popular.
Pot xocar en alguna ocasió no veure com aquell pla general que havia de sentar les bases per a un gran desenvolupament del municipi, que allò que era tan positiu, que aquells convenis urbanístics que Esquerra Republicana deia que no, que volia diners, que no volia obres, que volia diners, junt amb Convergència, que formaven el govern junts, que canviaven i que tiraven que volien els convenis, que volien els diners dels convenis per a tirar endavant la piscina, per a tirar endavant el camp de futbol i tot això. Al final s'ha traslladat en un vot en contra, no? En un vot en contra que, tot i que reconeixin que és un pas important aquest pla d'ordenació urbanística, te diuen que no el veuen complit en la seva mesura, o sigui, més no el veuen complit en un 50%, no? Diu que s'ha quedat a la meitat de camí, s'ha quedat a mitges, al 50%, no? Per tant, podríem entendre d'alguna de les maneres que Esquerra Republicana veu com a seu un 50% del pla general, els 4 anys que ha estat al govern, i de quan ha estat al govern, si ha hagut alguna modificació, doncs ja no ho veu com a seu, no? Des del Partit Popular el que diem és que des de 8 anys a l'oposició el veiem un 80% com a nostre, és a dir, que aquest 80% estan a l'oposició, que aquest 80% que feia menció abans, aquest 80% d'aportacions del Partit Popular, pues, demostra d'alguna manera que han estat escoltades les nostres demandes, no? I que Esquerra Republicana, tot i estar 4 anys al govern, pues, ha vist, pues, d'alguna forma reconeixut un 50% d'aportacions.
Els populars també van negar que els convenis urbanístics fossin un impediment perquè l'equip de govern actués amb llibertat, donat que aquests convenis el que permeten és que una part de la riquesa que genera l'activitat privada vagi en benefici de la col·lectivitat i de tot el poble. Llao també va defensar l'equip de govern davant dels atacs per la seva gestió del pla parcial del Bon Capó, considerant que s'havia fet molt bona feina, reduint de 100 a 14 els habitatges a construir i recuperant per a ús públic un espai que era privat del 83% de tota la punta, i tenint en compte la sentència favorable als promotors i el risc de les decisions.
A veure, totes les posicions, i estem parlant d'interessos particulars, i són legítimes, però ningú defensa que sigui verge el 100%, fins als dos edificis que hi ha, en terra. Això no ho defensa ningú. Tothom vol defensar tot, però el seu que no li toquin. Clar, en fi, són posicions legítimes. Suposo que hi haurà gent que dirà, escolta, quina anaven sent, ja ho sé que anaven sent, ja ho sé que hi ha una sentència que diu que en van sent, i ja ho sé que se n'acabaran fent 14, però jo no ho veig bé. Bé, repeteixo, és legítim, però s'ha fet una feina, crec, important, no?
Pel que fa a l'expropiació del passatge de l'edifici de la Cova Gran i la seva conversió en espai d'utilitat pública, Ricardo Llao també va entendre el posicionament d'alguns partits, referint-se a Esquerra Republicana de Catalunya, sobretot després de que durant la tramitació tots els partits polítics votessin a favor de l'expropiació. Ricardo Llao.
Aquestes coses són allò que en diem faves contades, no? És a dir, tots els partits, tots hem votat a favor de que allò sigui públic, tots els partits hem votat a favor d'incloure-ho al Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal expressament, tots els partits hem votat a favor de que allò s'expropia, És a dir, tots els partits hem votat a favor de que l'Ajuntament expropia. Ho han votat tots a favor. I a partir d'aquí, el debat que he sentit, almenys el que he tingut oportunitat de sentir, feia referència a si la quantitat de diners, a que si allò val això o no val això, no? Estem parlant de 190.000 euros i, en fi, i el debat ha girat al voltant de si estos 197.000 euros que en teoria s'han de donar al propietari quan se sàpiga qui és, ho val o no ho val.
Llau es va referir també a la viabilitat de la piscina coberta i l'aparcament soterrani. Pel que fa a la piscina, va recordar que tots els partits polítics la portaven al programa electoral en les passades eleccions i que alguns partits que ara en critiquen la seva gestió van omplir-se la boca dient que sí, s'havia fet era gràcies a ells. En quant a l'aparcament, la seva necessitat, diu, està fora de dubte. Segons Lleó, en els 12 anys de presència seva a l'Ajuntament, totes les enquestes havien plantejat l'aparcament com a una de les principals necessitats del municipi. Lleó finalment es va referir a la consulta popular per el dret a decidir que va tenir lloc a l'Ametlla de Mar el passat 12 d'octubre, afirmant que un 80% dels cens que podia votar no es va manifestar, cosa que demostra que per a la gran majoria no és un tema important i cosa que per a Lleó significa que els esforços posats en la consulta són un malbaratament d'energies.
Dissabte 16 d'octubre va tenir lloc a la sala una assemblea ordinària de socis de la Societat Cultural, Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar, en primera convocatòria a les 6 de la tarda i per falta de quòrum a les 6 i mitja en segona convocatòria. Van ser poques les persones que hi van assistir, tot i que la societat compta amb més de 1.400 socis. En l'ordre del dia hi havia diferents punts. Primer es va fer la lectura de l'acta de l'última assemblea. Després es van presentar els comptes de l'any 2009 de l'entitat i de les diferents seccions. I per últim es va donar informació general sobre la marxa de l'entitat. Pel que fa als comptes, la societat, tot i la crisi, se n'ha sortit prou bé amb un saldo positiu de 2.265 euros. La sala depèn de les quotes que paguen els seus socis. La quota anual és de 16 euros a l'any en els homes, 14 euros les dones i 7 els nens i jubilats. També depèn de subvencions i ajudes a les iniciatives culturals i també dels ingressos provenents de les actuacions que fan els grups de teatre d'adults, juvenil i infantil. I en temps de recessió, qualsevol pagament s'endarrereix, però tot i això, la temporada s'ha salvat. Vicent Boquera, president de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar.
Pensaven que la crisi no ens afectaria tant i sí, ens afecta. És a dir, l'exemple que et puc podria posar és com el peix que es menja a la cua. Nosaltres estem depenent de subvencions i d'ajudes o actuacions que tenim del teatre i la veritat, els pagaments van en retard i això fa que nosaltres també estem en retard en els pagaments, tot i que sempre tenim, tanquem l'any en exercici en superàvit, però a quan liquides vas molt una mica justet per fer els pagaments i no pots correspondre als terminis que tu te poses per fer els pagaments, perquè també la gent, sobretot els ajuntaments, els ajuntaments van molt retrasats en el seu pagament.
La societat, tot i ser una entitat privada, té una vocació eminentment pública i durant tot l'any acull una quantitat ingent d'activitats. De fet, la temporada 2010-2011, que es dona per finalitzada a l'estiu, justament quan es produeix el retorn de l'exposició Cultura i Turisme que cada any té lloc a les seves dependències, està pràcticament al complet. Sessions de ball, cinema, audicions musicals i concerts, assajos teatrals, conferències, actes polítics, festes, recitals de poesia, exposicions i trobades de diferents entitats ocupen el calendari des de setembre fins al juny. És a dir, ara per ara, la sala, i des de la seva creació, ha esdevingut el verdader epicentre de la vida cultural i social de l'Ametlla de Mar. Seguint amb la informació comarcal, la instal·lació d'una nova planta equipada amb tecnologia d'osmosi inversa ha de permetre al Consorci d'Aigües de Tarragona, el CAT, oferir aigua potable amb una qualitat comparable a la mineral. Amb un cost previst d'uns 65 milions d'euros, aquesta és la principal inversió prevista pel CAT en el període 2010-2015. Des de fa un any, la planta de l'Ampolla ja disposa d'una planta pilot experimental que treballa amb aquesta tecnologia per eliminar les sals, clorurs i sulfats que baixen amb l'aigua del riu Ebre. L'ens gestor del mini transvasament, d'altra banda, ha anunciat que ha reduït la captació d'aigua de l'Ebre fins a estabilitzar-la als mateixos nivells de consum que els anys 2003 i 2004. El Departament de Medi Ambient va tancar l'expedient per a la tramitació de l'autorització del projecte d'abocador de bales de residus urbans del Pinell de Brai el passat 31 d'agost. El motiu és que faltava el certificat de compatibilitat urbanística dels terrenys on es vol construir l'abocador. Segons ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies el director dels Serveis Territorials de Medi Ambient, Víctor Jimeno, el Departament no ha entrat a valorar si el projecte és correcte o no perquè és necessari que primer s'hagi concretat la requalificació urbanística. En la resolució del 31 d'agost s'acorda rebutjar les al·legacions i desistir en la tramitació del projecte, retornant l'expedient a l'Ajuntament. El director dels Serveis Territorials d'Innovació a les Terres de l'Ebre, Josep Felip Monclús, va presentar a Madrid, a través de l'Agència Catalana de Turisme, el Llaüt Turístic de l'Ebre, una presentació que va permetre el contacte amb una desena d'agències turístiques, entre les quals hi havia Alcom Viatges, promocionant un producte turístic propi de les Terres de l'Ebre i que és únic, va manifestar Monclús. Els treballadors de l'empresa Vexa Cobop han començat a treballar intensament en la tercera i última fase de rehabilitació de l'església del poble vell de Corbera d'Ebre. Una rehabilitació que persegueix evitar la degradació de l'edifici, actualment sense coberta, i permetre que sigui visitable per als turistes. L'església, avui sense ús religiós, és el principal símbol de l'antic poble de Corbera, enrunat a causa dels bombardejos i els atacs de l'artilleria franquista durant la batalla de l'Ebre. L'alcalde de Corbera d'Ebre, Sebastià Frixà, visitava ahir les obres per conèixer de prop els detalls dels treballs. Actualment, va explicar al Diari de Tarragona, la empresa adjudicatària està netejant l'estructura interior de l'edifici, pas previ a la col·locació dels ancoratges que han de subjectar la coberta lleugera i transparent que evitarà per sempre més l'entrada de l'aigua de pluja al temple i, per tant, la proliferació de les humitats a tota l'estructura. A Tortosa, l'Ajuntament ja ha iniciat les obres de construcció del nou viver d'empreses, una de les actuacions previstes en el Pla d'Actuació Municipal, el PAM. El viver es construeix en uns terrenys de propietat municipal al barri de Ferreries, on abans hi havia les antigues indústries Fabra o, més recentment, la seu de la Universitat Internacional de Catalunya. La parcel·la ocupa prop de 11.300 metres quadrats i el projecte preveu la rehabilitació de l'edifici existent per destinar-lo a oficines i la construcció d'una edificació de nova planta per a tallers. L'objectiu és que cada 3 anys passen pel viver una vintena d'empreses noves. Cinc productors de plançons de les Terres de l'Ebre participen fins demà divendres a la Fira Iberflora de València. Concretament són Cultidelta d'Amposta, Viveros Alcanar, Viveros de l'Angol, Viveros Sancho, també d'Alcanar, i Alomar de l'Aldea. Iberflora és un saló dedicat a la flor i a la planta ornamental, considerat de primera magnitud en el context firal internacional i la mostra més important del sector a l'Estat. Repassem ja els continguts d'aquest butlletí de dijous 21 d'octubre. El PP es posa al costat del govern en temes urbanístics. Els populars van censurar la incoherència de partits com Esquerra, que han canviat el vot depenent si han estat al govern o a l'oposició. Assemblea Ordinària de Socis de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa. En aquesta reunió anual es van aprovar els comptes de l'any 2009, tot i la crisi, els números han quadrat aquesta temporada. El Consorci d'Aigües de Tarragona invertirà 65 milions d'euros en una planta d'eliminació de sals, clorurs i sulfats. Medi Ambient va rebutjar a finals d'agost la tramitació de l'autorització de l'abocador del Pinell de Brai. En temes turístics presenten el Llaüt Turístic de l'Ebre a Madrid. Corbera d'Ebre restaura l'església del poble vell per fer-la visitable. Tortosa comença les obres del futur viver d'empreses a les antigues indústries Fabra. Per últim, 5 productors de les Terres de l'Ebre de plançons a la Fira de València. I és tot pel que fa a l'actualitat informativa. Avui dijous, al control de so, ha estat Maria Martí i us ha parlat Araceli Domínguez. Gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau.